Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 5 de novembre del 2022. Ja ha sortit el sol fa cosa de mitja hora per Cadaqués, en un dia que la posta serà 10 minuts abans de les 6 de la tarda al Canal, a l'altra punta de Catalunya. Obrim avui el matí més fred de la temporada. Temperatures ja de plena tardor, per fi, en el primer cap de setmana de novembre. Ahir ja vam veure, de fet, nevar amb certa alegria al Pirineu, cosa que ens tranquil·litza uns quants després de tanta anormalitat consecutiva. De seguida ens ho explica Martí Oliveres, que també ens adverteix, per cert, que compta encara aquest matí amb el vent, tot i que s'anirà diluint amb el pas de les hores, però una mica de seny, sobretot els que us desplaceu al llarg del matí. Avui, dia 5 de novembre, és el dia que el Camp Nou acomiadarà oficialment Gerard Piqué, un dels millors centrals de la història del futbol, i un futbolista que clarament, per la seva personalitat i per la manera de fer, ha traspassat tots els rols i actituds que se li pressuposen a un esportista. L'anomalia del moment fa que ens llevem a aquesta hora sense saber exactament què passarà al Camp Nou, com s'acomiadarà una de les llegendes del club, si, i de fet una de les llegendes de l'esport català. Si Piqué jugarà, si ho farà de titular, si podrà dirigir-se a l'afició, si hi haurà algun reconeixement oficial del club o del president, o, en fi, tot caminarà en direcció a aquesta ancestral incapacitat del Barça d'acomiadar les seves llegendes. No és cosa d'ara, ha estat tradició de la casa, però també passa ara. Va passar amb Messi, pot passar també amb Piqué. Quan en tinguem notícia, evidentment ho explicarem aquest matí. En un dia que, per cert, ens llevem amb una molt bona notícia a les pàgines de La Vanguardia des de l'àmbit cultural i en català. El musical Golfos de Roma, que s'està representant al Teatre Condal, prorrogarà les seves representacions durant tot el Nadal i fins al mes de gener. L'anunci el fa en una entrevista a Magí Camps, el director de l'obra i també del Condal, Daniel Anglès. Golfos de Roma, que és el musical de Stephen Sondheim, una macroproducció feta en català a Barcelona, va ser notícia fa escassament 15 dies perquè una de les seves protagonistes, Mercè Martínez, va fer una alerta pública via Twitter on deia, cito textualment, on són tots els que es queixen perquè no hi ha musicals de gran format en català. Ho deia amargament perquè les expectatives de públic no s'estaven acomplint. I deia, comencen a sonar campanes i no són de pròrroga. Golfos de Roma, que és un musical que té un equip immens, 26 persones, és un musical car, evidentment, com els que tants cops s'han fet a Barcelona, és una producció que ja s'havia fet en castellà a Madrid, però que es du a Barcelona i es tradueix al català, i es busquen actors catalans. Però la taquilla era, com diu Daniel Anglès, de mitja entrada, entre un 40 i un 55% de la taquilla. Això, per una producció, posem per cas amb la meitat de gent, probablement hauria funcionat, però no era suficient pel Golfos. El tuit de Mercè Martínez i la seva altíssima repercussió mediàtica han fet que ara es venguin pràcticament el doble de les entrades que es venien, cosa que garanteix que aquest musical es menjarà els torrons, i tant que sí, i arribarà al mes de gener. És una bona notícia, en general, per la cultura que es pot consumir en català, també perquè demostra que si es vol, es pot, que hi ha públic, i per tant, les temptacions de les produccions fetes en castellà en tots els àmbits, no només en el teatral o el musical, sinó també en el cinema, etc., poden tenir una vida digna, normal, en català, a Catalunya, també. Però també és una advertència trista, perquè no es pot fer una campanya així, com ha passat amb el Golfos de Roma, cada cop que hi ha una producció en català que tingui certs problemes. Per tant, esperem que el que ha passat amb el Golfos de Roma sigui un punt d'inflexió, també per la gent que consumeix cultura en català, però potser és realista creure que és una demostració que alguna cosa està passant, i no especialment bona, pel que fa al consum de la cultura en aquest país i en aquesta llengua. Passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Pendents d'Elon Musk, perquè la Casa Blanca l'adverteix per primera vegada que no hi haurà lloc pel discurs de l'odi a les xarxes socials. El posicionament arriba després que el magnat plantegés d'eliminar els mecanismes de control, alguns mecanismes de control a Twitter. Mentrestant, els ingressos publicitaris cauen en picat i 3.700 treballadors ja han anat al carrer.
Josep Lluís Trapero carrega contra la cúpula de la Conselleria d'Interior i afegeix llenya al foc després de la polèmica pels canvis al capdamunt del cos. En una compareixença ahir al Parlament, el major dels Mossos va acusar els polítics d'ingerències constants i de fer una gestió clientelar, oportunista i poc democràtica de la policia de Catalunya.
Tot plegat en un dia que també estarem pendents de l'aeroport del Prat. Aquesta hora ha recuperat la normalitat, això després de les complicacions d'ahir arran del tancament de l'espai aeri espanyol durant 40 minuts per culpa de les restes d'un coet xinès. Va provocar retards en més de 150 vols al Prat i dos més a l'aeroport de Girona.
Mentrestant, Vladimir Putin reforçarà el seu exèrcit amb criminals que enviarà a combatre Ucraïna. Després de mobilitzar més de 300.000 civils, el president rus ha modificat ara la llei per poder reclutar homes que hagin comès delictes greus, però que no estiguin a la presó. En queden exclosos els sentenciats per delictes sexuals o per terrorisme.
I el musical Golfos de Roma al Teatre Condal a Barcelona es prorroga fins al 8 de gener. Ho anuncia avui a La Vanguardia el seu director musical, Daniel Anglès, després que l'espectacle hagi doblat la venda d'entrades. Ho atribueix al crit d'alerta de l'actriu Mercè Martínez per la manca de públic en el musical de gran format en català.
Als esports, Gerard Piqué s'acomiadarà aquesta nit del Camp Nou en el que serà el seu últim partit a l'estadi com a blaugrana la seva carrera, després que dijous anunciés de manera sorprenent la seva retirada. El club donarà a conèixer al llarg del matí quin homenatge li farà al central, que no està clar ni tan sols si serà titular en el duel contra l'Almeria.
I pel que fa al temps, abrigueu-vos perquè la temperatura ha caigut en picat i aquest matí és el més fred de la tardor fins ara. El vent continuarà bufant amb ganes fins a mig matí, però després anirà fluixant i el sol serà el gran protagonista durant tot el cap de setmana.
Ara passen 7 minuts de les 8 en punt del matí. I el que us dèiem, Josep Lluís Trapero va passar comptes ahir i de quina manera amb la cúpula del Departament d'Interior. De seguida parlarem d'aquest comiat a Gerard Piqué aquesta nit al Camp Nou, de les novetats que hi han, que ara mateix són poques, dels canvis a Twitter que vol fer Elon Musk, dels problemes que això l'està comportant ja amb el govern dels Estats Units i de la situació a l'aeroport del Prat l'endemà de l'enrenou amb el famós coet xinès. Però abans, atenció a una de les notícies impactants de la jornada, les crítiques absolutament furibundes del major dels Mossos d'Esquadra, perquè déu-n'hi-do amb la compareixença de Josep Lluís Trapero ahir al Parlament. Quan semblava que, en fi, que començaven a calmar-se la situació per l'última polèmica, pels nous canvis a la cúpula del cos de Mossos i el Departament d'Interior, la destitució encara no fa 3 setmanes del comissari en cap Josep Maria Estela, ahir Trapero va afegir llenya al foc. Gairebé un any després del seu cessament, el major dels Mossos va carregar amb tota la duresa contra els actuals i també els anteriors responsables polítics d'Interior. Els acusa, i són acusacions molt greus, d'ingerències constants a la policia, de voler crear una policia patriòtica i fins i tot de tics antidemocràtics.
Som una policia avançada democràticament parlant? Doncs no tinc la resposta, o potser sí, però m'estalvio dir-la. El que puc assegurar és que si no ho som més, els obstacles no estan a l'uniforme. Masses anys de gestió de les policies, des de plantejaments que tenen poc de democràtics i que són oportunistes i clientelars, no permeten créixer d'acord amb els interessos de la ciutadania.
Va ser un discurs dur amb crítiques directes al paper, per exemple, de l'actual director general de la policia, Pere Ferrer.
El cos no el manen càrrecs de confiança ni altres persones que no figuren en la jerarquia. Aquests no poden donar ordres als comandaments de la Generalitat ni pretendre-ho, ni fer servir la seva proximitat als òrgans legítims per dirigir des de l'ombra res.
I en aquest sentit va reivindicar el paper que han de tenir els comissaris per defensar-se d'ingerències polítiques. Tot plegat en una duríssima, com dèiem, compareixença al Parlament, que veurem quines conseqüències té, que va fer com a cap de la Divisió d'Avaluació i Serveis, que és el càrrec que ocupa des que va ser cessat com a líder del cos de Mossos. Benet Iñigo.
Trapero va treure l'artilleria i va disparar tota la munició que ha anat acumulant els últims 11 mesos. Un missatge als polítics, però també a tots els comandaments que diu que han de ser els garants de la neutralitat davant les ingerències.
Esdevenim també un necessari límit per a aquelles tentacions d'apartar-la de la legalitat, de la necessària neutralitat política i ideològica i d'abraçar el partidisme. Un compromís nítid de deixar enrere model pretèrits de policies polítiques i servils en la seva pitjor acepció.
I en aquest sentit va defensar una jerarquia clàssica que deixi clar qui és el responsable de decidir, criticant de passada l'actual idea de prefectura coral defensada per Interior.
Algunes formes plurals de decisió poden difuminar qui pren les decisions i fins i tot pot ser una estratègia per traspassar límits i actuar allà on no es té legitimitat. Això sí, disfressat de modernitat.
De fet, també apunta que el seu i d'altres cessaments són precisament per voler resistir-se a les pressions.
Tret també el tema d'intromissió de càrrecs de confiança. Doncs sí, passa perquè els professionals no permetin. Si un professional no ho permet, no hi ha intromissió possible. El que pot passar és que el cessin.
I va explicar que el conseller Elena el volia expulsar de l'estructura de comandament, però que ell va defensar els seus drets per mantenir-se dins l'estructura dels Mossos d'Esquadra.
Doncs déu-n'hi-do el que va deixant ahir Josep Llistrapero. Veurem quines conseqüències pot tenir aquestes paraules en la gestió política del cos de Mossos i del Departament d'Interior. En tot cas, per cert, que ahir Trapero no va ser l'únic que va carregar contra Interior al Parlament. El número 2 de la Fiscalia, el tinent fiscal Pedro Javier Ariche, va criticar els canvis, diu, constants de comissari en cap.
Causa perplexitat el canvi continu dels màxims responsables de la direcció de la policia. Implica una reestructuració constant de departaments, implica un canvi de model organitzatiu, implica especialment un canvi continu d'interlocutors amb la Fiscalia i amb el Poder Judicial.
I també va denunciar ingerències polítiques, en aquest cas referint-se de forma indirecta als polítics, comandaments i a Laura Borràs, per demanar informació sobre la investigació que l'afectava pel cas de l'Institut de les Lletres, de la Institució de les Lletres Catalanes. 3:15. Mentrestant, torna la normalitat, sembla, a l'aeroport del Prat després d'un divendres boig per culpa, és que ja només ens faltava això, d'un coet xinès que va entrar a l'atmosfera. Durant 3/4 d'hora va haver de tancar l'espai aeri per risc que poguessin caure trossos de ferralla, precisament a la zona, fins que va passar el perill. Els vols afectats es van poder anar recol·locant, però hi va haver-hi retards en més de 150 operacions. Des de l'aeroport del Prat, Carolina Gramunt, bon dia.
Bon dia.
La situació va provocar molèsties a centenars de passatgers. No sé si se'ls compensarà d'alguna manera.
Doncs a priori no se'ls compensarà, ja que les companyies aèries aleguen que els retards es van produir per causes alienes a elles i, per tant, no contemplen indemnitzar els passatgers afectats. Segons la normativa europea de reclamacions, si el vol opera el mateix dia que estava programat, encara que ho faci amb retard i per causes alienes a la companyia, aquestes no estan obligades a indemnitzar ni a tornar els diners del bitllet. També s'ha de tenir en compte que només 66 dels 157 vols afectats van operar amb més d'un quart d'hora de retard.
Per tant, aquesta és la situació pels passatgers que ja es van veure afectats ahir. Avui, com arrenca la jornada des del Prat?
Avui, doncs, com la jornada ha arrencat amb total normalitat, tots els vols han operat a l'hora, com deies, que tenien prevista, i tot indica que seguirà sent així durant tot el dia d'avui. Quan tornen les afectacions són demà i demà passat, a causa de la vaga de Vueling, tot i que la previsió és que operin el 90% dels vols. Aquesta vaga s'allargarà tots els dilluns, divendres i diumenges fins al 31 de gener de 2023, i també els dies festius com el 6, el 8, el 24 i el 31 de desembre i el 5 de gener, per reclamar una pujada del 13% del sou dels tripulants de cabina, sumada a l'augment del 6% que ja van signar l'estiu.
Gràcies, Carolina Gramunt. Avui des de l'aeroport del Prat, fins ara, avui que la premsa en va plena d'aquest incident que va paralitzar l'espai aeri, no només del Prat, sinó de diversos aeroports espanyols i, en fi, d'altres llocs del món. Ahir al matí, a La Vanguardia, en Josep Corbella explica per què només els coets xinesos estan caient sense control, a diferència, diu, de les altres potències espacials que utilitzen sistemes de navegació i de propulsió. Pequín considera que el risc d'un accident amb aquestes deixalles és acceptable i el cas és que no hi ha cap tractat internacional que l'obligui a tenir-ne cura. Per cert, encara un altre punt, si us pregunteu quina possibilitat hi ha que la brossa espacial caigui i lesioni una persona, és una entre 1,5 bilió. Per tant, extremadament improbable. Això sí que de vegada És cert que hi ha més residus al voltant de la Terra i l'episodi d'ahir representa un recordatori sobre els riscos que comporta aquesta cursa espacial. De tot plegat en parlarem en temps de tertúlia amb l'advocat i professor de la UOC, Jordi Sandalinas, que és especialista en dret de l'espai ultraterrestre i observador de l'ONU a l'Oficina d'Usos Pacífics de l'Espai Exterior. Per cert, encara parlant d'aquestes qüestions, ahir l'Hospitalet de Llobregat va presentar la seva candidatura per ser la seu de l'Agència Espacial Espanyola. Si tira endavant, l'Ajuntament vol situar-la al voltant de Plaça Europa. Ocuparia 3.000 metres quadrats i es convertiria en un dels motors econòmics de l'Hospitalet. Un quart de nou. I per cert, encara parlant de mobilitat, les afectacions que va haver-hi a l'aeroport del Prat importants, però també n'hi va haver-hi, va ser un dia de trasbals per Rodalies, un dia més, principalment a la línia R3. Hi va haver-hi una avaria elèctrica entre el tram de Manlleu i de Ripoll que va deixar una vintena de passatgers d'un comboi atrapats dins d'un túnel. Els bombers van poder evacuar els afectats després d'una hora. A aquesta hora el servei ja està restablert, però encara Maria Costa arrossega retards de fins a mitja hora.
L'avaria va obligar ahir els passatgers a desplaçar-se fins a un autobús que estava situat en una zona propera a les vies. I a partir d'aquí Renfe va establir un servei alternatiu per carretera al trajecte entre Manlleu i Ripoll. Tot plegat va provocar retards a tota la línia de fins a una hora i mitja aquesta matinada i han treballat tècnics de DIF i des de primera hora ja s'ha reestablert el servei. Tot i això, els trens encara circulen amb 30 minuts de retard.
La de la R3, per cert, que no va ser l'única variada de la xarxa i també va haver-hi una que va afectar les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16... R17 de Rodalies, que gairebé acabaríem abans dient les que no van afectar i que va deixar, efectivament, retards de més de mitja hora. En aquest cas va ser una incidència a les instal·lacions, un cop més de DIF, que va afectar el sistema de senyalització del tram Cunit-Sant Vicenç de Calders. Incidències que arriben dos dies abans de la vaga que ha convocat la CGT a Rodalies. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat els serveis mínims de l'aturada, que és per dilluns i també pel pròxim divendres, entre 6 del matí i quarts de 10 i entre 5 de la tarda i quarts de 9 del vespre. Aleshores, punt, estaran operatius, diuen el 66% dels trajectes, mentre la resta de la jornada és un 33%. Cal dir que és una protesta, per cert, que no compta amb el suport dels sindicats majoritaris, Comissions Obreres, UGT i CEMAF. Dos minuts per damunt d'un quart de nou del matí i encara amb mobilitat, compte i vigileu aquest matí encara amb el vent, perquè les ventades d'ahir han deixat un ferit al Canà després que li caigués una paret d'un edifici en construcció. En total, ahir el telèfon d'emergència es va atendre gairebé 200 trucades d'arreu de Catalunya a causa del vent. Els bombers van rebre 89 avisos fins a les 10 de la nit. De fet, el Pla Vencat de Protecció Civil està activat i en fase d'alerta des de la matinada de dijous a divendres i ho estarà encara fins avui. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Fins quan el vent pot anar fent leguits? En quines zones ho ha de fer més intensitat?
Sí, en general parlem fins al migdia. Globalment parlarem d'un vent que ha d'anar tendint a la baixa, ha d'anar afluixant amb el pas de les hores, però encara compta primeres hores d'aquest cap de setmana, primera meitat de dissabte, sobretot comarques de Tarragona, Barcelona, l'àrea sud, per tant Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Bages, Anoia, ventades de 50, 60, 70 km per hora. No és un vent molt fort en aquesta zona, però, insistim, són zones poc habituades al vent. La tramuntana també continuarà bufant amb ganes a l'extrem nord de l'Empordà, sobretot a la zona del Cap de Creus. Als cims del Pirineu també encara, amb aquesta neu que ha caigut recentment, es pot aixecar i produir-se el fenomen del torb. Es poden superar encara els 100 km per hora a les cotes més altes del Pirineu, també cap a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona i a l'Empordà. Però al centre del país aquest vent ja a partir de mig matí i migdia anirà calmant i parlarem d'un cap de setmana més tranquil en aquest sentit.
Ben a banda, mira que es va diluint, perdrem una miqueta d'aquest risc que pot haver-hi, insistim, el missatge és de seny mentre encara durin les alertes, però ben a banda el que està clar és que avui qualsevol persona que surti de casa veurà que és un dia fred. Pot ser que és el dia, sigui el dia més fred del que portem de tardor ja?
Sí, a la majoria del país és el matí més fred, per tant toca abrigar-se de valent, com si fossin fins i tot a finals de novembre. És un ambient que en alguns casos és una mica més fred del que tocaria aquesta època de l'any, per tant veníem de molt amunt, ara és una bona clatellada aquesta caiguda del termòmetre. De cara a la setmana que ve es recuperarà, però avui insistim, per exemple, a Barcelona ciutat no hi feia tan fred des del 26 d'abril. Estem a 5 de novembre. Feia molts dies que no ens havíem d'abrigar tant, i també molts punts de l'interior hem tingut ja les primeres glaçades a les valls del Pirineu i a cotes altes doncs fa molt fred, 6, 7, 8 sota 0 per damunt dels 2.500 metres.
I les primeres nevades, hi vam veure que nevava amb una certa alegria al Pirineu.
Sí, va ser un front fred que va entrar des del vessant francès, van escombrant doncs la serralada pirinenca, va deixar neu també a la zona del Ripollès, per tant no va ser un front només atlàntic, podríem dir, sinó que va saltar a la cara sud, empesa en molts casos pel vent, no va ser una nevada important ni molt menys, va ser anecdòtica, però com a mínim doncs ha canviat canviat l'aspecte de la serralada i podem respirar una mica més tranquils en aquest sentit. Això sí, no s'albiren noves nevades a curt termini. Haurem d'esperar, sembla, encara 8 o 10 dies més perquè les temperatures també tornaran a pujar.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Les 8 i 20 minuts, a tot això, parlant de nevades, ahir la plataforma Stop Jocs Olímpics va tornar a parlar, va dir que tem que el govern de Catalunya estigui aplanant el terreny per una altra candidatura olímpica a través de subvencions milionàries a estacions d'esquí privades. Concretament, segons va dir l'entitat, en són 3, Baqueira, La Masella i Port del Comte. I també calculen que els últims 2 anys el govern hauria subvencionat amb 4 milions d'euros aquestes 3 estacions, sobretot Baqueira, Beret, i a més compten que aquest any hi destinaran 1,5 milions d'euros més. Crítiques, per tant, d'aquesta plataforma contra el govern per la gestió de les estacions d'esquí de cara als possibles Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya. 10 minuts i 8:45. En un dia que avui està marcat per l'adeu de Gerard Piqué, d'un dels millors centrals de la història del futbol i, evidentment, del Barça. Aquesta nit a les 9 i contra l'Almeria, tal com va anunciar ell mateix, i sense, en fi, tenir-ho en compte el club, el central del Barça hauria de jugar el seu últim partit com a blaugrana al Camp Nou després que ho anunciés amb sorpresa per tothom dijous, com dèiem, aquesta retirada. Deia que hauria de jugar perquè a hores d'ara encara no sabem si serà titular, si no ho serà, si jugarà, què és el que està previst i què no. Piqué, en tot cas, tancarà un cicle de 15 temporades al Camp Nou i, com dèiem, el que sabem aquesta hora al matí és que no hi ha res clar sobre com serà l'homenatge que avui li ha de fer el club per acomiadar-lo. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia. El Barça té previst fer públic al llarg d'aquest matí quin tipus de gest públic farà per dir adéu a Piqué. A Mundo Deportivo, Fernando Polons en dona alguna pista. Apunta que el club projectarà un vídeo al marcador de l'estadi i que els espais publicitaris visibles per televisió també hi apareixeran missatges dirigits a Piqué, però en canvi no està clar encara si el central farà alguna mena de discurs dirigint-se a la graderia. Sigui com sigui, avui el Camp Nou estarà ple de gom a gom per acomiadar-lo, perquè després de l'anunci de retirada del central, la venda d'entrades s'ha disparat.
L'altra gran incògnita, de fet, és saber tan sols si Piqué serà titular o no en aquest partit contra l'Almeria. Xavi Hernández, ahir en roda de premsa, no va voler donar gaire pistes sobre l'alineació.
De fet, el tècnic recupera pel partit d'avui 2 centrals que estaven fora, com Eric García i Christensen, encara no Koundé, però també ha cridat un central del filial, Xavi Riad. En tot cas, l'entrenador sí que va admetre que podia tenir part de culpa en l'inesperat adeu de Piqué.
He cregut en molts moments, doncs, que havia de jugar un altre jugador en comptes d'en Gerard, no? És així de dur, m'ha costat perquè ha sigut company molts anys i li tinc una estima important, però és així. Al final he de prendre decisions, sóc l'entrenador del Barça, no és fàcil, i moltes vegades per això us dic que és desagraït i és desagradable, doncs, prendre aquest tipus de decisió, però bé, jo he de mirar pel bé de l'equip i el bé del club, no?
Xavi, de fet, va confessar que fins aquesta setmana ell mateix ni tan sols s'havia assabentat de la decisió de Piqué.
L'honra molt, perquè té contracte, és un jugador que té contracte, que podia seguir perfectament el club, però bé, demostra una grandesa espectacular, donant un pas al costat, i bé, es mereix tots els elogis, i que el barcelonisme, doncs, l'honri i el valori com és, no?, una llegenda del club.
Que va ser Xavi Hernández, la primera veu del club a valorar aquest comiat de Gerard Piqué. Veurem si hi ha més veus també de la directiva al llarg del dia d'avui. De l'anunci de la retirada de Piqué també en van parlar alguns dels seus companys, els capitans Busquets, Jordi Alba i Sergi Roberto, o també la gran estrella de l'equip en aquests moments, el davanter Robert Lewandowski.
Trist, no?, perquè el Geri significa molt per l'equip, personalment per mi també. Vam arribar junts fa 15 anys, hem compartit i hem viscut molts moments inolvidables i el trobarem molt a faltar.
Jo, des del primer moment que vaig pujar al primer equip, doncs sempre va estar allà, i bé, és una pèrdua molt gran per nosaltres i el trobarem molt a faltar.
Jo personalmente pues lo voy a echar mucho de menos, ¿no? Es una persona fundamental para todos nosotros, que a mí personalmente, cuando llegué a la selección y al Barcelona, pues me ayudó muchísimo, y bueno, hoy en día pues somos amigos ya, y al final es una despedida triste, ¿no?
Piqué no és només una llegenda del club, també és un jugador icònic. Recordo perfectament totes les vegades que m'he enfrontat a ell al terreny de joc. Per mi sempre representava un repte. Ara, com a company d'equip, puc dir que no només és un jugador excel·lent que ha guanyat tot el que s'ha proposat, sinó també un tio esplèndid.
He's amazing.
El Barça, que veurem què és el que passa avui al vespre. Evidentment, seguirem pendents des de les 8 del vespre a la prèvia del partit, evidentment a RAC1. El Barça, que calculen que, sumant el que resta d'aquesta temporada i la que ve, Piqué suposava una despesa de més de 80 milions d'euros.
Sí, 30 de salari que deixarà de cobrar i 50 de diferiments pendents, és a dir, en aquest cas, diners ajornats en moments que el club no podia pagar-li. Alguns, de fet, són diferiments de l'època de Laporta, que són els que caldrà negociar amb el jugador. N'hi ha de l'època de Bartomeu, però aquests de l'època de la presidència de Joan Laporta són els que caldrà negociar amb el jugador si es paguen o no amb la seva totalitat.
També hi havia alguns dubtes amb el club sobre com afectarà exactament, com ho tindrà en compte també la federació, en aquest cas la Lliga Professional, com afectarà això els límits salarials, que és una qüestió vital en el futur immediat del club. 5 minuts i 2 quarts de 9. I a aquesta hora del matí us expliquem que hi ha hagut la primera gran advertència del, i no és menor, del govern dels Estats Units a Elon Musk per la gestió de Twitter des de que n'és el nou propietari. El magnat fa una setmana, exactament, que és el màxim responsable de la xarxa social, que l'ha comprat, però els canvis que plantegen les polítiques de moderació de continguts han aixecat polseguera fins a significar que ja ha sortit algú de la Casa Blanca a advertir. Miren amb preocupació des del govern dels Estats Units l'efecte que tot plegat pot tenir també en les eleccions de mig mandat que se celebren dimarts que ve. La portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha recordat a Musk que les xarxes socials tenen un paper clau per combatre els discursos d'odi i la desinformació.
No hi ha lloc per al discurs de l'odi o l'assetjament a les xarxes socials. Hem estat molt clars amb aquesta qüestió i ho condemnem. El president ja ha dit durant moltes vegades que les empreses del sector han de prendre mesures per fer front a la propagació de l'odi a les seves plataformes. Tenen molt poder sobre la vida quotidiana.
Doncs primera advertència ja oficial del govern dels Estats Units a Elon Musk per la gestió de Twitter. Musk, de moment, per cert, no ha contestat aquesta advertència de manera directa, però sí que ha fet un parell dels tuits enigmàtics marca de la casa que fa ell mateix. Aquesta matinada ha tuitat Power to the people, poder al poble, cadascú que ho interpreti com vol, i més tard també ha escrit: digueu el que vulgueu de mi, insulteu-me el que vulgueu, però valdrà $8. Aquesta és la frase que ha llançat Elon Musk referint-se a la quota mensual que vol fer pagar als usuaris verificats, cosa que aquí obrirà un debat bastant intens, perquè si algú pot tenir un compte verificat, és a dir, amb aquell senyal de color blau, aquell tic de color blau, que ve a dir que aquell compte és de la persona que diu que és, si qualsevol el pot tenir pagant diners, qualsevol pot ser Leonardo DiCaprio pagant $8 al mes. Tot això en el context de, i per tant les dificultats que pot portar això a tots els nivells per saber qui escriu què a Twitter. Tot això en el context dels acomiadaments massius que hi han deixat sense feina a uns 3.700 treballadors de Twitter, la meitat de la plantilla, i pels quals ha rebut ja una demanda. L'han presentat 5 d'aquests treballadors que l'acusen a Elon Musk de no haver avisat dels acomiadaments amb els 60 dies d'antelació que diu la llei. Per la seva banda, Elon Musk defensa que s'ha vist obligat a prendre decisions dràstiques per la fugida massiva d'anunciants que ha patit la xarxa social en els últims dies, entre els quals General Motors, L'Oreal, Pfizer o Volkswagen. 2:02. I en plan internacional, mentrestant a Rússia, atenció que Vladimir Putin ha anunciat que incorporarà criminals a les tropes que combaten a la guerra d'Ucraïna. De moment ja ha modificat la llei de mobilització de civils perquè el Kremlin pugui cridar a files als ciutadans que hagin estat condemnats fins i tot per delictes greus. Una decisió que arriba després que Kiev va recuperar en les últimes hores una de les grans ciutats conquerides per l'exèrcit rus, que és Kherson. En té més detalls de tot plegat, Abel Gallardo des de Moscou. Abel, bon dia.
Bon dia. Fins ara els condemnats per delictes quedaven exclosos de la mobilització de civils en el conflicte. Amb la modificació de la llei, això canvia. L'exèrcit pot cridar files, ciutadans amb una condemna pendent, fins i tot per delictes greus amb penes de presó. En cap cas no aniran al front de batalla els sentenciats per delictes sexuals o casos de terrorisme. Ahir Putin va dir que fins ara s'han mobilitzat 318.000 civils, una quantitat superior a la prevista inicialment perquè, segons el mandatari rus, hi ha molts voluntaris que volen combatre. I va afegir que l'Estat els ajudarà juntament amb les seves famílies.
Hi ha una gran quantitat de persones que necessiten ajut. Estem parlant de famílies, mares, pares, fills i dones dels mobilitzats. És clar que l'Estat fa tot el possible per ajudar-los, però quan es tracta de cor a cor, és el més important.
Ahir també Putin va reiterar que Rússia invertirà en la reconstrucció de les ciutats de les províncies anexionades fa un mes.
Per cert, encara sobre aquesta guerra d'Ucraïna i una de les qüestions que han marcat les últimes setmanes, que és l'amenaça nuclear. Atenció al que va dir ahir el president xinès Xi Jinping. Es va oposar oficialment a l'ús d'armes atòmiques a Ucraïna. No és menor que ho digui el president xinès. També va insistir que rebutja el conflicte i que donarà suport al diàleg. Va ser tot plegat en una trobada amb el canceller alemany Olaf Scholz, que va viatjar a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg xinès. Un viatge oficial polèmic de Scholz perquè no ha agradat a Estats Units ni a les institucions europees. En tot cas, aquest posicionament sobre l'armament nuclear de la Xina arriba, com dèiem, davant de l'amenaça nuclear de Putin, que preocupa les potències occidentals. Ahir el G7 va advertir Moscou de les greus conseqüències que tindria si decideix utilitzar armes de destrucció massiva. Parlarem d'aquesta qüestió en temps de tertúlia amb el guanyador dues vegades del Nobel de la Pau, Carlos Umaña. En punt 8:45 del matí, en el dia que avui és molt interessant llegir a La Vanguardia l'entrevista de Toni Muñoz a Ismael Molina, la seva germana i la seva mare. Qui és Ismael Molina? L'Ismael és el jove que el 2019 va matar el seu pare en un brot esquizofrènic a Vilanova i la Geltrú. Fa poc es va acabar el judici que va exculpar la seva millor amiga, la seva parella, Alba Andreu, per haver-lo, deien, induït a cometre el crim. Els van exculpar. En la conversa que fa el Toni Muñoz amb l'assassí confés, amb la seva mare i amb la germana, expliquen que sempre, explica la mare i la germana, sempre han fet costat al jove, que és una de les sorpreses de la conversa. De fet, la mare diu que va decidir tractar-lo com un malalt i no com un assassí, perquè després de perdre el marit tampoc volia perdre el fill. I dona literalment gràcies a Déu que la víctima no fos algun desconegut del carrer. Tant ella com la germana diuen que quan van anar a veure l'Ismael al psiquiàtric no el van reconèixer, encara semblava molt desorientat. El mateix jove admet en aquesta entrevista que sense el suport de la família i els amics no hauria pogut tirar endavant. Diu que va necessitar 5 mesos per recuperar-se i entendre el que havia fet. També insisteix que l'Alba, la seva exparella, li va fer creure que havia entrat en un grup especial de Mossos que investigava una màfia de la qual en formava part el seu pare. I diu que per ell el crim és com si l'hagués comès una altra persona. Després del judici, el cas va quedar sense responsabilitats penals. La fiscalia ja ha dit que recorrerà aquesta sentència. Encara en plana de successos, els Mossos investiguen una violació a una noia de 19 anys a Gelida, a l'Alt Penedès. Segons va avançar el diari Ara i ha pogut confirmar RAC1, va passar Aurora Rodríguez la nit de la Castanyada.
Les hores després de l'agressió, la noia no va demanar assistència mèdica, però el dia 2 va denunciar-ho a la policia. Els Mossos ho investiguen com una presumpta agressió sexual. De moment, no hi ha cap detingut, però la policia confirma que no es tracta d'una violació grupal. Amb aquest ja són 5 els casos d'agressions abusos sexuals durant el Pont de Tots Sants. Els altres es van produir a Barcelona, Trinitat Vella i en una discoteca de la Rambla, a Igualada i a Badalona.
I encara en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un intent de segrest a una menor a Terrassa, al Vallès Occidental. Va passar dijous a les 11 de la nit mentre la noia de només 16 anys passejava el seu gos a la carretera de Matadepera. La menor ha explicat que se li va acostar un home amb una pistola que li va dir vine amb mi o et disparo, mentre li posava l'arma al coll, i va fugir quan ella va cridar. Ahir la víctima va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per mirar de trobar el sospitós. I han condemnat un subinspector de la policia de Sabadell a 6 mesos de presó per haver retirat multes a persones pròximes a l'exalcalde Manuel Bustos. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 6 mesos de presó i 2 anys d'inhabilitació Antonio Sánchez, aquest subinspector, per haver retirat, com deia regularment, l'any 2010, 3 multes a persones de l'òrbita Bustos. El tribunal considera Sánchez d'autor d'un delicte continuat de tràfic d'influències i li imposa una multa de 200 euros. 200 euros. A més, haurà de retornar a l'Ajuntament 377 euros, que és el valor de les multes retirades. Passen 3 minuts a 8:45 del matí. Un 30% de la població afectada pel simulacre massiu d'accident químic que va haver-hi a Tarragona aquesta setmana no va rebre l'alerta al seu telèfon mòbil. Un terç no va rebre l'alerta com s'esperava. És una de les conclusions extretes per Protecció Civil de l'anàlisi de les dades del simulacre. El Ministeri de l'Interior, responsable d'enviar des de Madrid les alertes als mòbils de 65.000 veïns de la zona, està analitzant què va poder fallar. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia. Sí, el Ministeri està analitzant què va passar perquè es perdés una part dels avisos d'alerta del simulacre d'accident químic ordenant el confinament. És el Ministeri de l'Interior qui té per ara la competència exclusiva d'enviar aquest tipus d'alertes d'emergència greu amb risc per la població. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, ho explica
a
RAC1.
A Torreforta tenim una bossa de respostes negatives que estem analitzant. A la zona de Torreforta teníem a l'entorn d'un 40% de persones que no l'havien rebut. Per tant, s'ha de corregir-se, s'ha de saber exactament què és el que ha passat.
És justament aquí on va morir un veí, ara fa prop de 3 anys, després de l'explosió a la indústria química Iqoxe, una explosió que va provocar que els veïns exigissin fer simulacres per evitar precisament que repetís el caos d'aquell vespre.
Passen ara 4 minuts de 8:45 del matí, en plana política i judicial. Ada Colau està perplexa i molesta amb les decisions de la justícia de reobrir el cas que l'investiga per donar subvencions a entitats socials properes. Un jutjat d'instrucció, com us explicàvem ahir, havia arxivat aquest cas, però ara és l'Audiència de Barcelona que ha acceptat el recurs d'una associació que es diu Per la Transparència i la Qualitat Democràtica. L'alcaldessa de Barcelona diu que pretenen tacar la seva imatge a les portes de les eleccions.
Sap greu que es pugui fer un mal ús de la justícia en aquest país i que una entitat fantasma pugui abusar dels recursos públics i dels tribunals per, clarament, intencionalitats polítiques de fer soroll i de generar l'ombra del dubte sobre l'Ajuntament de Barcelona.
Amb aquesta reobertura fa que, amb alta probabilitat, Ada Colau comenci la campanya electoral, que és l'any que ve, el mes de maig, investigada per un presumpte delicte de prevaricació, Udal Martínez.
El Tribunal d'Instrucció 21 de Barcelona va arxivar la causa fa només 4 mesos argumentant que Colau no tenia les funcions de concessió de subvencions i que el sistema que utilitzava el seu govern ja s'arrossegava de l'etapa anterior. Tot i això, l'Audiència de Barcelona creu que encara no es pot descartar que hi hagi delicte i és per això que ordena el jutge instructor que citi a declarar més testimonis, entre ells a l'interventor general de l'Ajuntament. L'advocat que defensa l'alcaldessa, Àlex Solà, creu que tot plegat acabarà de nou arxivat.
Si l'audiència hagués pensat que hi ha indicis suficients, el que hagués ordenat és que s'obri judici. Dient que es practiquin aquestes diligències que l'acusació demana, és, escolta, que no es pugui dir que no s'ha investigat prou, acabem aquestes diligències. Jo tinc la total convicció que aquest assumpte no arribarà a judici.
Ara bé, el més probable és que aquest procés encara s'allargui uns mesos i enganxi, per tant, a Colau en plena campanya electoral.
I en clau política, Junts per Catalunya prepara un decàleg de 10 punts amb les condicions per aprovar els pressupostos a Catalunya. Ho fan després de la primera reunió entre representants del partit i del govern. La formació de Laura Borràs i de Jordi Turull diu que volen saber el detall dels comptes, perquè fins ara només han vist xifres a l'engròs, deixant clar que de moment no són els pressupostos dissenyats pel seu conseller, el conseller Giró. Ho deia el portaveu Josep Rius.
Els pressupostos són la benzina de les polítiques i, per tant, volem saber quines seran les polítiques concretes d'aquest govern. Sense conèixer les seves polítiques, difícilment es podrà dur a terme una negociació efectiva.
El govern, però, insisteix que mantenen les grans xifres de l'exconseller Giró, superaran de llarg els 33.000 milions d'euros, que són 5.000 més que, com a mínim, que els pressupostos actuals. Almenys aquests són els números que Pere Aragonès va presentar i a les patronals Foment i Pimec, amb qui es va reunir a Palau. El govern treballa, però, perquè els comptes entrin en vigor a finals de gener i per això continua amb la seva ronda de contactes amb partits polítics i sectors econòmics. Qui el govern encara no té data per parlar-ne és amb el PSC. De fet, Salvador Illa diu que és indignat que encara no els hagin trucat.
Contràriament al dinamisme que veig a la societat, veig passivitat en el govern aragonès, no? Se'ns va dir que aquesta setmana hi hauria una ronda de contactes amb grups polítics. Amb nosaltres no hi ha hagut cap reunió, no hi haurà cap reunió aquesta setmana. Una setmana més sense reunir-se amb el grup principal del Partit del Parlament de Catalunya, que té una actitud oberta, de mà estesa.
Mentrestant, i en paral·lel a tota aquesta qüestió, Junts per Catalunya investiga el compte fals de Twitter de Joana Masdeu. És el compte que hauria creat un estret col·laborador de Laura Borràs, Rai López Calvet, per defensar Francesc de Dalmases en l'afer del fax de TV3. El partit ha posat el cas en mans de la Comissió de Garanties del partit, que farà un informe intern i després es decidirà si es pren alguna decisió en contra.
Calvet és la persona que hauria creat aquest compte fals en nom de Joana Masdeu, fent-se passar per una periodista del Parlament en què defensava Dalmases arran de l'esbroncada, una periodista del fax. A més, acusava Jordi Sánchez i Albert Batet de tenir conductes molt pitjors que la de Dalmases. El cas és que Rai López Calvet és treballador de Junts, una persona de confiança de Borràs, i ara també és conseller nacional. Per això s'ha posat el cas en mans de la Comissió de Garanties, que investigarà els fets.
Passen ara 8 minuts de 8:45 del matí i en plana política espanyola, però també vinculat amb la política catalana, Pedro Sánchez va sortir ahir a negar taxativament haver negociat res amb Carles Puigdemont. D'aquesta manera responia la carta que Puigdemont havia publicat el cap de setmana passat, on assegurava que l'havia visitat gent del PSOE donant-li expectatives de bon tracte amb la reforma del delicte de sedició. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. El president espanyol nega els contactes. És una resposta molt curta a la pregunta directa de si ha enviat algun emissari a negociar amb Puigdemont.
Bueno, yo puedo hablar por mí. Desde luego lo digo en relación con si el expresidente... La respuesta es bien sencilla, es no.
Segons Puigdemont, el PSOE li oferia la rebaixa de penes i un indult amb la condició de presentar-se davant el Tribunal Suprem i deia textualment a la carta que Pedro Sánchez sabia de què parlava. Durant tota la setmana, ningú de Moncloa ha negat els contactes. Sánchez és el primer que ho va fer ahir. Fins ara, el discurs del govern espanyol era el de ridiculitzar tant Puigdemont com el Partit Popular per fer-li cas, però no es negaven els contactes.
Per cert, Sánchez i la nova primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es veuran cara a cara per primer cop d'aquí a un mes. El president espanyol diu que és secundari que sigui d'ultradreta, déu-n'hi-do. A tot això i en paral·lel, també us volíem explicar que la Fiscalia Anticorrupció confirma que José Antonio Griñán haurà d'entrar a la presó el més aviat possible pel cas dels Eros d'Andalusia. L'expresident de la Junta havia presentat un recurs per evitar la garjola mentre el govern espanyol estudia el seu possible indult. Anticorrupció, però, determina ara que Griñán i tots els condemnats per la trava han de complir la pena fins que el Consell de Ministres es pronunciï. Tornem cap a Madrid, ara amb l'Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
Bon dia. La Fiscalia Anticorrupció refusa els arguments de la defensa de Griñán. L'expresident socialista demanava que mentre el Consell de Ministres no resolgués el seu indult, es congelés la pena de 6 anys de presó que el Suprem va imposar-li. És a dir, Anticorrupció avala que ell i els altres 8 condemnats pel Zero entrin a la presó ben aviat. El Ministeri Fiscal no hi posa data perquè serà l'Audiència de Sevilla qui confirmi el calendari definitiu. Griñán i els altres exalcàrrecs de la Junta d'Andalusia estan condemnats per prevaricació i malversació, per ser còmplices de l'entramat que concedia ajudes econòmiques durant 9 anys i que va desfalcar 680 milions d'euros públics de la comunitat. Ara tots ells han demanat al Consell de Ministres que els indulti. Per si de cas, però, l'expresident andalús també presentarà un altre recurs al Constitucional perquè suspengui la seva entrada a presó.
4 minuts i 3 quarts de 9 del matí i, mentrestant, a Tarragona, polèmica per la primera jura de bandera civil que es fa a aquesta ciutat. És un acte que serveix perquè qui ho vulgui prometi públicament la seva fidelitat i lleialtat a Espanya. La d'avui, organitzada pel Ministeri de Defensa, es farà al pavelló poliesportiu de Constantí, no a la ciutat de Tarragona. L'oposició a l'Ajuntament ha criticat l'alcalde del PSC per fer passar la jura de bandera civil per davant dels clubs que fan servir habitualment aquest pavelló. Tornem cap a Terres de Tarragona, Esteve Giral.
L'alcalde assegura que el Ministeri de Defensa va demanar en prou temps la cessió del pavelló per la jura de bandera civil. Des de l'oposició a Constantí sostenen que un pavelló no és un espai per una jura de bandera. Denuncien, a més, que la sol·licitud de la Comandància Militar de Barcelona va entrar a l'Ajuntament de Constantí el 5 d'octubre i recorden que el club de tir de la localitat havia demanat 3 setmanes abans organitzar-hi un campionat federat en aquesta mateixa data, és a dir, avui. Òscar Sánchez, l'alcalde de Constantí del PSC, i Sílvia Puerto, de Compromís per Constantí, tots dos en declaracions a RAC1.
Arriba la demanda del Ministeri de Defensa, una mica per idiosincràsia del nostre pavelló, que tenim dues pistes juntes, no connectades, tenim un pàrquing també que és municipal al davant.
L'equip de govern està prioritzant temes de l'exèrcit espanyol per damunt de la prioritat que jo crec que ha de ser màxima de potenciar les entitats esportives.
Quan acabi la jura de bandera, a les 2 de la tarda, el Ministeri de Defensa s'ha compromès, segons expliquen fons municipals, a recollir ràpidament i ajudar a muntar les 25 dianes pel campionat de tir.
3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Un parell de punts més. L'Oliver, el nen malagueny amb un tumor cerebral ingressat a Sant Joan de Déu, ja és a planta. Dimecres el van operar, li van poder extirpar el 90% del tumor que té al tronc del cervell i que és molt agressiu. Finalment només ha hagut d'estar un parell de dies a la unitat de cures intensives.
L'operació es va allargar unes 10 hores i van treballar 15 professionals sanitaris. Els metges diuen que no li han pogut extirpar tot el tumor pel risc de causar-li danys irreparables, però que tot i així n'ha quedat molt poc. Ara els especialistes estan analitzant el tipus de càncer que té per poder trobar el millor tractament. Recordem que l'Oliver va arribar a Barcelona en un avió medicalitzat procedent de Cancún, a Mèxic, on els metges no el volien operar pel risc que comportava la intervenció.
2 minuts i 3 quarts de 9 del matí i un apunt més, en aquest cas en plana internacional. La justícia finlandesa considera que la primera ministra Sanna Marin no va incomplir les seves responsabilitats i funcions en les festes que va participar aquest estiu. Recordeu que es van fer virals després que es filtrés un vídeo on es veia Marin ballant amb amics. Ara, després d'una investigació oficial, l'han exculpat de les denúncies de negligència que es van interposar contra ella.
Per exemple, s'acusava a Marín de no estar en condicions d'exercir el seu càrrec per haver consumit una quantitat elevada d'alcohol sense haver cedit les seves funcions abans. El canceller de Justícia, encarregat de la investigació, creu que no es va posar en perill la seguretat nacional ni es va malmetre la dignitat del càrrec en aquestes festes. El motiu d'aquesta decisió és que en les denúncies no s'especificava quina funció va quedar compromesa arran del comportament de la primera ministra.
Pràcticament 8:45 del matí, de seguida us expliquem quina altra obra d'art ha estat atacada en les últimes hores per joves contra el canvi climàtic i també la bona notícia cultural de dia, la pròrroga del musical de gran format en català, Golfos de Roma.
L'ingrés mínim vital és més que una subvenció, és un impuls, és tornar a tenir oportunitats, perquè quan algú es queda enrere en aquest país, estendre la mà és el mínim. Informa't en el 920-2222. Ingrés mínim vital és el mínim. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
El fabricant de records, de Martí Gironell. Una història èpica, heroica i delicada feta de records i secrets inoblidables. El fabricant de records. Premi Prudenci Bertrana de novel·la. Un llibre de columna.
A veure, quants anys té el seu fill?
9.
Què li passa exactament?
Doncs des de fa un temps només té ulls per les pantalles. No té ganes de fer res més, està ensupit?
Doncs que es prengui un cavall fort cada 15 dies. El següent...
Cavall Fort, la revista que cura l'ensupiment. Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Et deixem amb aquests segons de sons de la naturalesa perquè puguis desconnectar. Sent la remor de l'aigua. Els ocells... Desconnecta. Desconnecta.
¿Ara? Nou rasca desconnecta de l'11. Desconnecta i molt. Pots guanyar fins a 100.000 euros de premi a l'instant. Nou rasca desconnecta de l'11. Desconnectar ja és un premi.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Passant a 8:45 del matí, el que us dèiem, continua la onada d'atacs sobre obres d'art per denunciar la inacció de governamental contra l'escalfament global. Aquest cop ha sigut a Roma, al Palau Bonaparte, on ahir tres joves van llançar puré de verdures al sembrador de Van Gogh. També es van enganxar a la paret, com va passar en les edicions anteriors, van cridar consignes contra l'ús del carbó i dels materials fòssils i van denunciar l'emergència climàtica. És una acció que arriba hores abans que arrenqui la nova cimera del clima, la COP27, que comença demà a Egipte.
Tot i això, el quadre que va pintar Van Gogh el 1888 no ha patit danys gràcies al vidre que el protegia. De fet, els mateixos activistes van assegurar que no tenien l'objectiu de danyar-lo, sinó conscienciar la societat sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències. El mateix argument que hem vist en els altres actes vandàlics de les últimes setmanes. Els tres nois, això sí, han estat detinguts i les autoritats asseguren que rebran un càstig penal. Aquest és l'enèsim atac contra una obra d'art per reivindicacions ecologistes. A Europa, com a mínim, ja n'hi ha hagut 8.
Passant ara 8:45 del matí, el que us deien, finalment el públic ha respost, en plana cultural, el musical Golfos de Roma prorroga fins al mes de gener.
Tot és molt simple, tot és molt ximple, cap drama aquesta nit si és còmic és millor.
Fa dues setmanes, una de les actrius del musical, la Mercè Martínez, llançava una crida a través de les xarxes socials explicant que no tenien suficient públic com per prorrogar, que deia, hi han campanes i no sonen precisament a pròrroga, i preguntant on era tota aquella gent que reclama musicals de gran format en català. Ho explicava així el Món RAC1.
La productora ha fet una reinversió molt forta, ha fet la traducció, ha fet uns assajos que no li calia fer perquè ja ho tenien muntat en castellà, això. I han fet l'aposta de fer-ho en català perquè creuen fermament que el Teatre Barcelona hauria de ser en català. Després d'aquest esforç jo pensava que la gent respondria i no està sent així. Jo crec que ha arribat un punt amb la nostra llengua que hem de fer un punt d'activisme.
Doncs aquest activisme ha funcionat, aquell tuit i la repercussió mediàtica que va tenir. Avui La Vanguardia entrevista el director del Teatre Condal, també de l'obra, Daniel Anglès, que diu que el públic ha reaccionat amb el Golfos de Roma i que pràcticament han duplicat la venda d'entrades que tenien i que el ritme és tan bo que prorroguen fins al dia 8 de gener. Diu que el director, que no és que estiguessin en mala situació, que estaven venent entre el 40 i el 55% de la taquilla, però que amb un musical amb 26 persones, l'escenari, doncs bé, no és suficient per prorrogar. És un text, deia, molt complicat, que ja existia la versió castellana, com escoltàvem ara de Mercè Martínez, i que es va fer l'esforç de traduir-ho al català, i bé, de moment ha funcionat. funcionat a través d'aquest activisme que reclamava Mercè Martínez, cosa que també ens fa pensar si tot això es pot fer cada vegada que hi hagi una obra d'aquest tipus. Una gran alegria per al Gòfus de Roma, però també és un símptoma de la situació que pateix la cultura en català en aquest país. Ara continuem amb el teatre. El Festival Temporada Alta estrena avui Amore, un muntatge que combina música i poesia a ritme de fado. Sojus minha para que cercada. L'obra, dirigida pel dramaturg italià Pippo Del Bono, es podrà veure al Teatre Municipal de Girona. I mentrestant, a Barcelona, el Cercle del Liceu va celebrar ahir al vespre el seu 175 aniversari. Ho feia amb la presència dels Reis d'Espanya en un acte on es van donar les medalles d'or del Cercle. Una d'elles va ser pel president del patronat del Liceu, Salvador Alemany. Tot plegat ho seguia Bàrbara Padilla.
Els Reis van arribar a les 8 del vespre i es van fer la foto de família a les escales del Gran Teatre del Liceu, al costat del ministre de Cultura, Miquel Iceta, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Jaume Collboni, i sense la presència de cap membre de la Generalitat. En el seu discurs, el president del Cercle, Francisco Gaudier, va parlar de la bona relació entre el Cercle i el Liceu.
Esta inquebrantable unión ha permanecido, permanece y permanecerá en el tiempo, lo que constituye para nosotros un motivo de satisfacción y que representa en la actualidad un ejemplo de perfecto entendimiento entre un organismo público y un club de socios de carácter privado.
A l'acte es van lliurar les medalles d'or del Cercle a Salvador Alemany com a president del patronat del Liceu i als expresidents del Cercle, Carlos Cuatrecases, Joan Anton Maragall i Ignacio García Nieto. La celebració va acabar amb un recital a càrrec de la soprano albanesa Hermonella Hau i la projecció d'un documental amb una trentena d'entrevistes a noms destacats al Liceu per celebrar la seva llarga trajectòria. Tot plegat davant de més de 400 assistents.
5 minuts i les 9 del matí. Pel que fa a l'agenda de concerts del dia, comencem a Manresa. Avui, un dels últims concerts de l'any dels Pets. De Constantí, que van llançar l'abril el seu últim disc, que es diu 1963, tot un èxit de crítica, també de públic, com demostra el fet que per l'actuació d'avui al Teatre Cursal de Manresa han penjat el cartell de No queden entrades. Uns altres històrics del rock català actuen avui són Sau 30. En aquest cas, al Teatre Fortuny de Reus, els de Pep Sala hi presenten el disc Mil i una nits i uns quants dies. No hi faltaran, però, evidentment, les grans cançons de Sau, El boig per tu, El tren de mitjanit. Sau 30, que és el projecte que ha permès als fans retrobar-se amb la banda gràcies a les noves cançons que Pep Sala va compondre al confinament. I les fires de Sant Narcís de Girona arriben al final amb un macroconcert amb alguns dels noms més de moda del país. Amb Doctor Prats, també amb els Catarres, també amb Habla de mi en presente, que protagonitzen l'última nit de música a la Copa. Les festes de la ciutat que s'acomiaden així amb un cartell amb gran poder de convocatòria. I en el dia d'avui també a la Devesa, a l'Apolo, de la Devesa cap a la sala Apolo de Barcelona, amb l'Habitació Roja. El grup valencià, que és un històric de l'indi en castellà, està celebrant dalt dels escenaris 25 anys de carrera. Avui ho fan a la sala del Paral·lel de Barcelona. Aquí també té una llarga trajectòria i que avui es mostra és Rubén Pozo. Todos como hermanos, Abel y Caín. Qui va ser durant anys una de les meitats del grup Pereza, després de separar-se de l'Iva, ha continuat construint obra sòlida avui i cantarà a l'Hospitalet, a la sala Oncle Jack, al Festival Curt Circuit. I també han tornat als escenaris, després d'una aturada d'una dècada, els Tam Tam Go. Mare de Déu, senyor. El grup dels germans Nacho i Javier Campillo, que estan de gira per tot l'estat i avui actuen a la sala 0 de Tarragona. I si no sou nostàlgics dels 90, en fi, que et porten allà Tam Tam Go, potser sí que sou dels 2000. N'hem parlat fa una estona, avui fa 20 anys, que Justin Timberlake publicava el seu disc Justified. 20 anys d'un disc que va ser un dels grans èxits de la seva carrera amb aquest Cry Me a River o Rock Your Body. Després de donar-se a conèixer amb la boy band NSYNC, Justin Timberlake debutava així amb aquest disc en solitari avui fa 20 anys, amb el qual va guanyar un premi Grammy i va ser un èxit immediat i que marcava el camí que el pop seguiria durant tota la dècada.
El nostre Nadal, els galets.
A l'Escudella.
Els pastorets.
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta.
Marc, tu ja ets gaudet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de novembre amb Entrades de Vanguardia. Gaudeix de l'espectacle sobre gel Disney on Ice al Palau Sant Jordi, del musical Gris al Teatre Tívoli o de l'òpera Il Trovatore al Liceu amb entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 B's. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Minuts i arribarem a les 9 del matí pel que fa a la resta dels esports. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia.
Hem parlat fa una estona de l'adeu de Gerard Piqué d'aquesta nit al Camp Nou en el Barça-Almeria. Evidentment és la notícia del dia, però la jornada de Lliga va començar ahir a la nit amb victòria espectacular del Girona, 2-1 contra un gran rival com és l'Atlètic de Bilbao. Els gols, és veritat que van trigar a arribar, però David López, minut 67, Ivan Martín, al 75, van aconseguir perforar la porteria rival, i tot i que Guruceta va escurçar distàncies per la recta final, els de Mitchell, el Girona, van posar punt i final a una ratxa de 7 partits sense veure la victòria. Des de Girona, Miquel Agut, bon dia.
Bon dia. El Girona no guanyava des del 9 de setembre i ahir es va retrobar amb la victòria gràcies a un partidàs en què el resultat va ser molt curt. La superioritat gironina va ser manifesta des del primer minut. De fet, les estadístiques diuen que els gironins van rematar 19 vegades més que ningú contra l'Atlètic Club. Ni el Barça va rematar-li tant a l'equip biscaí. Mitchell està convençut que ara sí, amb la línia de 4 al darrere, ha trobat la tecla.
Hoy hemos tirado 19 veces. Yo creo que en esta liga nadie la ha tirado 19 veces al Atleti. No sé si el Barça el otro día, pero me parece un equipo increíble en la presión y hoy hemos sabido hacer que corran para atrás. Y eso es el mérito de esta plantilla que ha hecho un partido excepcional. Bueno, tenemos que seguir por este camino.
D'aquesta manera es tanca una gran setmana amb un 4 de 6 al punt del Bernabéu i els 3 d'ahir. I la ciutat encara en fires, alegria a Girona. Dimarts, últim partit abans del Mundial. A les 7, al Camp de l'Elx.
Gràcies, Miquel. Doncs aquest 4 de 6 que permet al Girona sortir de la zona perillosa. El Girona és 12è, ara amb 13 punts, 3 per damunt del descens, a l'espera que es jugui el gruix de la jornada d'avui, Oriol.
A les dues es reprèn amb el Getafe-Cádiz i abans del Barça-Almeria encara jugaran 2 partits més, a 4:45 Valladolid-Elx i a 7:45 Celta-Osasuna. De la seva banda, l'Espanyol, que no jugarà fins demà, està negociant per renovar Keydi Bare. El migcampista albanès acaba contracte el 2024 i, segons ha pogut saber RAC1, tant ell com el club volen aprofitar l'aturada pel Mundial per ampliar i millorar el seu vincle amb el club blanc i blau. De fet, l'Espanyol estudia seguir la mateixa línia amb 3 jugadors més que acaben contracte el 2024, que són Pol Lozano, Òscar Gil i Nico Melamed.
I en bàsquet, el Barça continua creixent i trenca la imbatibilitat del Fenerbahçe, que és la líder de l'Eurolliga ara mateix.
Victòria per 81-80 dels blaugranes, liderats per Nicola Provítola amb 26 punts i 7 assistències. Després de 6 jornades, els de Saruna Jasikevičius són cinquens amb 4 victòries, empatats amb el Baskonia, l'Olympiacos i el Maccabi de Tel Aviv, i encadenen 4 victòries seguides entre l'Eurolliga i l'ACB. Precisament avui, comença la setena jornada de la CB amb partit per dos equips catalans. A les 6, Fuenlabrada, Manresa, i a 8:45, Múrcia, Joventut, també a la Lliga Femenina. A 7:45, juga el Cadí, la Seu, a la pista del Tenerife.
I recordeu que aquest cap de setmana de Mundial de MotoGP es decideix l'última cursa al Gran Premi de València, tot apunta per Pecco Bagnaia al Mundial. Acabant amb entre els 14 primers en tindria prou per ser campió. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
RAC 1.
La tardor ve amb estil i amb grans descomptes. Amb les increïbles ofertes de temporada de CIA, gaudiràs de fins a un 50% de descompte en articles seleccionats. Ara mateix a la teva botiga CIA i online.
Si vibres amb un gol al Camp Nou o amb les celebracions a Canaletes, el teu cor és culer i el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Futbol Club Barcelona i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Culers, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 7...